Ràdio Estel. Són les 8 del matí.
Doncs ja són les 8. Molt bon dia, Catalunya. Molt bon dia també a Andorra d'aquest dilluns 7 de desembre del 2020. Avui és dia de Sant Ambrosi i el pensament del dia ens el porta Francina Alsina, presidenta de la taula del tercer sector.
L'acció voluntària. Per què és important? Perquè amb el gest d'apropar-se a l'altre, el patiment que aquest pugui tenir està apropant-se a algú que el necessita, ajudant-lo a fer camí. Els voluntaris, amb la seva tasca, contribueixen a fer una societat millor. Transformen realitats. Amb la seva acció, fan denúncia de tot allò que cal millorar. El que descobreixen els voluntaris en pròpia persona és com es compleixen les paraules de l'Evangeli. Si donem, rebem molt més del que donem. El voluntari sempre rep molt més del que dona.
Digue'ns la teva. Envia els teus àudios al WhatsApp de Ràdio Estel 663 99 30 62. 663 99 30 62. A primera hora, a Ràdio Estel.
Deixeu-me, doncs, primer donar les gràcies a Francina Alsina, presidenta de la taula del tercer sector, per aquest primer pensament del dia important, importantíssim, recordar l'acció dels voluntaris, per cert, i és que dissabte va ser el Dia Internacional del Voluntariat. Felicitats i moltes gràcies a tots ells. Ara sí, això és a primera hora, programa 504. Mireu, l'Assemblea Extraordinària Telemàtica, que va celebrar aquests dies l'ONU sobre la Covid-19, va llançar un advertiment molt seriós per com s'està fent la cursa per aconseguir les vacunes. Ja ho vam poder veure amb la primera que es va aconseguir, la de Pfizer, quan just després de sortir la vacuna i fer una pujada espectacular en borsa, el seu cap no va decidir altra cosa que vendre a l'empresa, fer-se ric i deixar-ho tot. No, amics, això no és ser científic, perquè, diguin-me utòpic, jo crec que, o encara vull creure, que ser científic és mirar pel bé comú i no pel propi. O ens replantegem entre tots plegats com gestionem l'arribada de les vacunes a casa nostra o començarem a crear, un cop més, unes desigualtats insostenibles que acaben amb la vida de milers de persones. Vacuna per qui se la pugui pagar. És cert, també, que alguns estats, com l'estat espanyol, ja ha assegurat que ha comprat fàrmacs de sobres per tal d'ajudar els països més desafavorits. I això sempre fa creure una mica més en el ser humà, en els estats, i en una política per tots, en definitiva. Però és inevitable també pensar que la majoria d'aquestes dosis previsiblement aniran al primer món, de manera que seran els països més pobres els que hauran de patir una crisi encara més llarga. De nou, el tercer món, acceptant les crueltats d'un primer món que ni entén ni s'interessa per un planeta més just, més amable i més solidari.
A primera hora, amb Joan Trias.
Quatre minuts gairebé que passen de les 8 del matí. Com sempre, salutacions de tot l'equip que fa possible aquest programa Ràdio Estel. En David García a la producció, Maria Sierra Rodríguez a la selecció musical i al control tècnic, ell, Toni Huguet. Què tal? Bon dia.
Brrr, quin fred fa avui. Bon dia, Joan. Bon dia, Mercè. Bon dia, David.
Sí que fa fred avui, sí. Diuen que nevarà a cotes baixes. De seguida en parlarem amb en Jordi Miralles, que ens ho explicarà tot.
Què? Setmana curta, oi?
Setmana curta avui, sí. Demà festiu.
Vinga, que demà tenim festa, endavant.
Oh, que bé, que bé. I com s'agraeix. Gràcies, Toni. Un dilluns més per aquest bon dia i a la codirecció d'aquest programa. Ella, Mercè Raga, què tal? Bon dia.
Què tal, Joan? Com estàs? Bon dia.
Mascareta i gorro, eh?
I guant, si pogués.
Avui programa especial des de la Masella. No, no.
Podria ser.
No, però podria ser. No, però podria ser. Va, comencem a fer preguntes un dia com avui, si et sembla bé. Per tant, primer de tot, que ens preguntem qui és el protagonista del dia.
Mira, el Liceu, que ja avisava aquest cap de setmana si no pot augmentar l'aforament al 50% a partir d'aquest dilluns, cancel·larà la Traviata.
Cancel·larà la Traviata, i el que també és important, no només la Traviata, sinó tot el que ve després. Uh-huh. Per tant, greu crisi que podria patir un dels teatres més emblemàtics de la ciutat de Barcelona, com és el Gran Teatre del Liceu. Si treus el cap per la finestra, ara sí.
Barcelona 9 graus, Lleida 5 graus, Girona 2 graus, Tarragona 10 graus i Andorra, que se t'agradarà, Joan, menys 2 graus negatius.
Oh, que bé que estan a Andorra.
Estan nevant, segurament estan nevant ara
mateix. Segurament estan nevant a Andorra, sí, si no ho farà molt aviat. Avui de què parlarem en aquest programa?
Doncs, com sempre, a primera hora de les primeres notícies del dia, repassarem les principals portades de la premsa escrita i digital. També, Joan, parlarem de l'informe publicat per Amnistia Internacional, on hi denunciava la vulneració de drets humans a les residències de gent gran de la Covid. En parlarem amb Eduard Martínez, ell és portaveu d'Amnistia Internacional i, per cert, una de les persones doncs, que han participat en la investigació a Catalunya. Descobrirem una nova efemèride i el seu sofreqüència modulada, la Berta Sacanell, que ens portarà, com sempre, l'agenda política i cultural del dia. També tindrem amb nosaltres, a la segona part del programa, en Xavier Torrents, que analitzarà l'actualitat política, com cada dilluns, a Realpolitik. I Guillem Pallarès, que ens aproparà un dia més a aquelles apps per fer-nos la vida més fàcil. I atenció, perquè avui li preguntarem com comprar el disc de la Marató, de TV3, a través de les plataformes digitals. I, per cert, també avui descobrirem un nou llibre de cuina, Meri, del canal de YouTube Cocina para Todos, que ens presenta el seu primer llibre de receptes. Són molt fàcils, Joan, ràpides i delicioses. I parlant de cuina, doncs obrirem també els fogons aquest dilluns de la mà de Joan Gurguí per descobrir una nova recepta ràpida, també fàcil.
Recordeu que ens podeu enviar una nota de veu al WhatsApp de Radio Estel, al 663 99 30 62, per tot el que vagi passant durant el programa, per tot allò que vulgueu dir, que vulgueu preguntar, en definitiva, que vulgueu expressar. Obriu el WhatsApp de Ràdio Estel, el 663 99 30 62, i ens envieu una nota de veu. Quan et connectis a la xarxa, però, de què s'hi estarà parlant?
Que avui dilluns de pont, perdoneu, i demà dimarts festius sense confinament municipal, que demà serà el primer festiu en aquesta segona onada en què Catalunya es podrà sortir del municipi de residència sense limitacions, només la del toc de queda, que aquesta és una pregunta que tots encara ens fem a dia d'avui. Si avui i demà ens podem moure per Catalunya. Sí, ens podem moure per tot Catalunya.
Compte com a...
Sense restriccions,
com a dia normal, diguem-ne.
Exacte. Josep Maria Argimon, que Joan vaticina que la tercera onada arribarà al gener. Ja tenim data. El secretari de Salut Pública va dir aquest cap de setmana que tenen models que preveuen un increment d'ingressos durant les festes de Nadal. Per tant, precaució. Avui també, quan et connectis a la xarxa, podràs llegir que menjar a l'interior d'un restaurant pot arribar a ser l'activitat més perillosa segons 700 epidemiòlegs. The New York Times, en una enquesta xifra doncs, amb considerables experts, com dèiem, epidemiològics, parlen sobre aquestes activitats diàries vinculades a la Covid. I, per cert, parlant de restaurants, un restaurant de Girona ha denunciat la consellera de Salut, Alba Vergés, per les pèrdues econòmiques ocasionades pel tancament de la restauració. El document presentat al mateix jutjat denuncia pèrdues directes de més de 42.000 euros, juntament amb una suma de 15.000 euros de beneficis.
Déu-n'hi-do.
Sí. I atenció, perquè ja són 31 les persones mortes pel brot de coronavirus a la residència d'Avis de Tremp. Actualment hi ha 100 residents i 41 treballadors positius per Covid-19, segons ha informat Salut. Que ahir van haver-hi almenys 2 detinguts en la concentració de Vox a Barcelona per al Dia de la Constitució. Atenció, aquest nom, l'Adolf Hitler de Namíbia, que ha guanyat les eleccions amb el 85% dels vots. Es tracta d'un polític regional que diu que no sap per què el seu pare li va posar el nom del dictador alemany. I parlant de, ara de, així, monarquies, constitució, el rei emèrit, que vol tornar a casa per Nadal, Joan, com el torró.
Les tres darreres notícies són...
Van enllaçades.
Delicatessen, en diríem.
Mira, doncs d'una banda, llegim avui al Mundo que el rei emèrit vol tornar a casa per Nadal, que hauria demanat a Zarzuela, i ara us desvetllarem què hauria dit Zarzuela, i també enllaçat que la fàbrica dels Reis de Barcelona, això és cert, obrirà les portes a partir del 28 de desembre en el recinte de Fabra i Cots, que, per tant, els nens poden visitar amb cita prèvia pel tema de la Covid. I ja per acabar, és que avui déu-n'hi-do, quan et connectis a la xarxa, anem al Regne Unit perquè una multitud de joves es van reunir a la porta dels grans magatzems de luxe, els Harrods, saps?, per celebrar una nit llarga després d'una tímida reobertura del govern de Boris Johnson sobre el confinament. Bé, les imatges que hem pogut veure des de Londres són esfereïdores, eh? Es van veure amb caos, centenars de persones reunides al carrer, sense mascareta, jugant, ni guardant la distància de seguretat. Això a Londres.
M'agrada quan la Mercè em mira amb ulls com taronges i em diu, allò de Harrods, saps? Sí, Mercè, sí, sí. I m'agrada. El que no m'agrada és veure Harrods sense mascareta.
I has estat, tu, a Harrods?
Sí, i tant, i tant, i tant. Espectacular en dies com els que venen. Per cert, a Nadal, amb unes llums precioses, eh?
Sí.
Qui tingui l'oportunitat de veure-ho, clar, aquest Nadal és complicat. Tots els Erasmus podran gaudir
de la vista
de Harrods, que és molt maca.
Per internet, no?
O per internet, que també
és...
Sí, i tant, i tant. Mireu, va ser Eurovisió, el 2012, que va sorprendre mitja Europa l'aparició d'una sueca anomenada Loreen, que cantava Eufòria. Es tracta d'un himne a l'alegria del segle XXI, una cançó amb vocació de sembrar el positivisme i les ganes de ballar arreu. I no només va guanyar el concurs, sinó que es va convertir en un èxit a les pistes de ball del continent. En el disc de la Marató d'enguany, la canta una joveníssima promesa de la música, Ariadna Vieira, formada a l'escola de l'artista i cantant Nina, el Nina Studio, ha despuntat en diversos concursos musicals infantils i coneguda al seu poble, Roses, com a compositora de la cançó del famós Carnaval, una aposta de futur de la Marató per una estrella en projecció. Ariadna Vieira ens porta avui a Eufòria.
Creus que durarà per sempre aquest moment? La nit serà una porta a l'eternitat. Mai, mai no deixis de fer el que vols fer. I sé que et respiro i ets dins el meu cor. Eufòria, per sempre i fins la fi del món. Estar a sol ser.
A primera hora, a Ràdio Estel.
A punt d'arribar a un quart de nou del matí, ens farem programa, com sempre, amb l'actualitat més destacada. Dilluns de pont i dimarts festiu sense confinament municipal, Mercè.
Sí, recordem-ho novament, Joan. Demà serà el primer festiu des que va començar el confinament municipal que es podrà sortir del municipi de residències sense limitacions. Hi haurà qui aprofitarà també el festiu, Joan, per sortir a la natura, i també hi haurà qui optarà per dedicar-lo a fer compres de Nadal. De fet, aquest any, tot i la pandèmia, això s'ha repetit, i aquest cap de setmana ja hi ha hagut algunes cues als eixos comercials de les principals ciutats del país. També s'espera que molta gent opti per passar aquests dies festius en entorns naturals i que entre avui i demà es puguin repetir imatges de massificació als accessos a aquests entorns. Per evitar-ho, els agents rurals i els Mossos d'Esquadra establiran controls d'accés i tancaran els accessos quan els aparcaments habilitats hagin arribat al màxim de capacitat.
I atenció, perquè el tan temut punt de risc de contagi ja està a tocar. Aquest indicador es situa avui diumenge a 0,99.
Sí, aquest cap de setmana, com bé deia Joan, aquest indicador doncs fa 0,99. Hem de pensar que fa una setmana, és a dir, diumenge de la setmana passada, situava el 0,76. Per tant, ha crescut 0,23 centèsimes en 8 dies. L'augment del risc de contagi és el que ha provocat que el govern hagi decidit que aquest dilluns, 7 de desembre, avui mateix, Catalunya no avancés de fase. Des del primer moment, el Departament de Salut va subratllar la importància de mantenir el risc de contagi per sota del 0,9. De fet, el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, deia aquest dissabte que el Departament de Salut disposa de models que preveuen un increment d'ingressos hospitalaris de cara a les festes de Nadal, d'una tercera onada, el mes de gener.
Per tant, si us plau, molta, molta corresponsabilitat, no només aquest pont, sinó aquest Nadal que ve. I Joan Carles I presenta una declaració per regularitzar la seva situació fiscal.
Sí, la petició està vinculada a la utilització de targetes opaques quan l'exmonarca ja no era inviolable. I llegim avui també al Mundo que el rei emèrit hauria traslladat la seva petició de tornar a Espanya durant el Nadal, però sembla que sé que Sarsuela no ho té clar, Joan.
Exaltació nazi en l'acte per la Constitució de Vox a Barcelona.
El líder de Vox, Santiago Abascal, des de Barcelona, crida a mobilitzar-se contra un govern espanyol diu il·legítim i més d'un centenar d'antifeixistes es manifesten contra l'acte del partit d'ultradreta. Hem de dir que, almenys, ahir es van detenir dues persones en aquesta concentració de Vox a Barcelona pel dia de la Constitució. També, per la seva banda, el conseller d'Interior, Miquel Samper, va dir que els Mossos estan recopilant tota la informació de l'acte en un informe que portaran a la Fiscalia contra els delictes d'odi.
Algú m'haurà d'explicar bé per què es permet sempre un acte de partit, o no, de gent, diguem-ho així, de gent feixista i d'ultradreta per posteriorment denunciar-los. O el permets, o no el permets. 17 minuts que passen de les 8 del matí, hora de saber també l'estat de la xarxa viària, per tant anem cap al RAC. Bernat Martínez, què tal? Bon dia.
Bon dia, doncs aquesta hora del matí normalitat. Pel que fa al trànsit de la xarxa viària catalana, en un matí tranquil aquest dilluns de pont, atípic a les carreteres. Únicament informem en clau meteorològica perquè cal portar cadenes per circular a la C28 al port de la Bonaigua i també a la C142B, són necessàries degut a les nevades per accedir al Pla de Beret. Situació també tranquil·la a la corona de Barcelona i als accessos de la ciutat, on a circular amb fluïdesa ara mateix, malgrat en principi és hora punta. També cal destacar que s'ha resolt la situació ja a la Ronda a Dalt després d'algunes aturades que s'anaven formant a l'altura de Sant Gervasi en sentit Llobregat. Això és tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Bernat. També haurà de saber com està la situació al transport públic. Per tant, anem cap a Transmet. Rosavis, què tal? Bon dia.
Bon dia. Atenció, primer de tot, advertir que avui i demà, per obres executades per Adif a l'estació de Sants i a l'àmbit de la futura estació de la Sagrera, es modifica el servei a les línies R1, R3, R4 i R7 de Rodalies. Afegir que també hi ha altres afectacions per obres de millora a les línies R2 i R4. Teniu més informació a rodaliesdecatalunya.cat, renfe.com, apps, xarxes socials, telèfon 900-410-041 i les estacions de Rodalies. La resta de línies de Rodalies de Catalunya, metro, autobusos, tramvies i ferrocarrils de la Generalitat circulen però amb normalitat per l'àrea metropolitana de Barcelona, si ho indiquen els diferents operadors d'aquests serveis. De moment és tot des de Transmet. Molt bon dia.
Gràcies, Rosa. Nosaltres que continuem amb més informació perquè llegim avui al periòdico que l'economia i la Covid primaran sobre el procés a l'hora de votar.
Sí, es refereix a aquestes properes eleccions del 14 de febrer. Joan, el diari publica avui una enquesta del GESOP per les eleccions catalanes. Esquerra es manté en la primera posició i el PSC segueix a l'alça i es queda 3 diputats de Junts per Catalunya. Segons l'enquesta, els catalans prefereixen una Generalitat amb un executiu format per partits d'esquerres.
I Rudolf Giuliani, l'advocat de Donald Trump, amb positiu per Covid-19.
De 76 anys, advocat de l'encara president dels Estats Units, Donald Trump, i el principal assessor en l'estratègia judicial per intentar revertir el resultat de les eleccions nord-americanes, ha donat positiu per coronavirus. De fet, el coronavirus ha afectat gran part de l'entorn més pròxim del president. Ell mateix, la seva dona, recordem-ho, Melania, van donar positiu per Covid a principis d'octubre. Trump, fins i tot, va haver de ser ingressat a l'hospital en plena campanya electoral i va generar dubtes sobre el seu estat de salut real.
I un home mor a l'incendi d'una granja abandonada al Forja, al Baix Camp.
Sí, segons han explicat els veïns, a la granja hi residia habitualment la persona que mor en l'incendi.
Detingut en una masia del Penedès, un dels fugitius més buscats a Espanya.
Feia 8 anys que estava desaparegut el presumpte autor de la mort d'un treballador en un atracament a Tarragona el 2002 i amagava la identitat fins i tot a la família.
I el Liceu cancel·larà la Traviata a partir del 8 de desembre si no s'elimina el topall de 500 persones.
Sí, així és. La Comissió Executiva del Gran Teatre s'ha reunit aquest dissabte i ha ratificat la proposta de la direcció de cancel·lar les representacions de la Traviata a partir de demà si no s'elimina el topall d'aquestes 500 persones previst, recordem-ho, la fase 1 del pla de desescalada.
I més cues a la Fira de Santa Llúcia, però menys vendes al cap de setmana del pont.
De fet, els paradistes lamenten que dissabte i diumenge no els puguin visitar des d'altres poblacions pel confinament municipal.
Crida del Sant Pare a rebutjar l'accés de comoditats, plaer i riqueses.
Durant la pregària de l'Àngelus, Francesc va presentar Sant Joan Baptista com l'home que va marcar l'itinerari de la conversió contra el pecat. El Sant Pare animava els creients a tenir present que la conversió és una gràcia que cal demanar a Déu amb força perquè ens converteixi.
Per cert, avui també estem d'aniversari aquesta casa perquè el programa La Veu de Càritas de Ràdio Estel arriba avui al 5è aniversari. Aquest espai que s'emet els dilluns de 8 a 9 del vespre és el fruit d'un vell projecte sorgit de la col·laboració entre Càritas Catalunya i la nostra cadena.
Doncs sí, fem una petita efemèride, el també dilluns 7 de desembre, això sí, de l'any 2015, amb la primera edició, es feia realitat Joan un somni, que arrodonia la tradicional bona col·laboració entre el mitjà eclesial i les Càritas diocesanes. De fet, la Veu de Càritas és un projecte singular important per la vida de l'entitat catòlica. Recordem-ho, cada dilluns, de 8 a 9 del vespre, a Ràdio Estel, les diòcesis catalanes s'han anat fent més presents a la societat a través d'aquesta casa de Ràdio Estel. L'equip del programa s'ha format per Montserrat Creus, coordinadora, Lluís Miguel Luna, responsable de comunicació de Càritas Catalunya, amb qui escriu aquesta informació i, per cert, també qui presenta l'espai cada setmana, el nostre company Ignasi Miranda.
I en plana esportiva, per cert, felicitats a tots ells, dit sigui de pas i evidentment. En plana esportiva, molts canvis en l'11 del Barça per rebre la Juve.
Sí, davant els italians, Koeman espera fer almenys un canvi per línia i apostarà per jugadors de l'anomenat Pla B. El tècnic nota una mica de falta de ritme i s'asseurà algunes vaques sagrades per donar pas als joves.
I primer missatge de Marc Márquez després de la seva tercera operació.
Sí, Marc Márquez ha enviat un missatge a Joan als seus seguidors a través de les xarxes socials. El tro de Cervera ha compartit paraules d'optimisme acompanyades d'una foto en què se'l veu amb el braç dret embenat i fent el senyal de la victòria. Després de sotmetre, recordem-ho, a la seva tercera operació a l'Hospital Ruber Internacional de Madrid, el jove pilot de Cervera presenta una situació clínica postoperatòria satisfactòria.
23 minuts que passen de les 8 del matí, hora de saber en quins actes importants ens hem de fixar avui. Com sempre, ens ho explica tot plegat Berta Sacanell.
Bon dia, Joan. Avui a les 10 el vicepresident Pere Aragonès presidirà la reunió del Comitè Executiu de Crisi per la Covid-19. També a les 10, Shakir El Homrani compareixerà al Parlament en la Comissió d'Investigació sobre la gestió de les residències per gent gran. A 11:15, la consellera d'Agricultura, Teresa Jordà, farà balanç dels ajuts de la política agrària a Catalunya. A les 11, el conseller d'Interior, Miquel Samper, i el secretari general de Salut, Marc Ramentol, compareixeran en roda de premsa per analitzar la situació epidemiològica de Catalunya. A les 4 de la tarda, la consellera Àngels Ponsa assistirà a l'acte de lliurament de l'Arxiu Nacional de Catalunya per part de Josep Rull, de les cartes rebudes a la presó. I, finalment, protesta de SOS Costa Brava contra l'urbanització del sector Montcal. Aquests són els actes previstos per l'agenda política d'avui dilluns.
Gràcies, Berta, i estarem pendents a tot plegat. També hora de saber quin temps farà les properes hores i els propers dies. Ens en porta tota la previsió el meteoròleg Jordi Miralles. Què tal? Bon dia.
Hola, Joan, bon dia. Comencem la jornada amb fred i amb precipitacions, amb pluges que aquestes últimes hores i ara actualment estan afectant comarques de Lleida, moltes comarques de Tarragona i també les del sud de Barcelona. De fet, al llarg de les properes hores, durant aquest matí, es mantindran les precipitacions en aquest sector, sobretot Lleida, Tarragona i també comarques de l'interior. No és de descartar que a la resta del país també caigui algun ruixat de caràcter dispers, tot i que les comarques de Girona són menys probables. L'ambient és fred, temperatures que estan situades al voltant de el 0 graus a molts punts del Pirineu i això fa que la cota de neu estigui situada al voltant dels 700 metres. Tan sols es mantindrà així al llarg del dia, tot i que pujarà una mica fins als 900.000 metres aproximadament a les comarques del sud de Tarragona. cap als ports de Tortosa. A la resta, nuvolositat variable. Cap a migdia tindrem una petita pausa, però de cara a la tarda, novament, a les comarques de Lleida, comarques de l'interior, i de forma dispersa la resta, hi haurà ruixats de curta durada i amb poca quantitat d'aigua. L'excepció de tot això és la Vall d'Aran, al vessant nord del Pirineu, on estarà nevant durant tot el dia per damunt de qualsevol cota. A la resta del Pirineu, és a dir, el Pirineu gironí, la cota de neu també al voltant dels 700-800 metres aproximadament, tot i que seran nevades de caràcter feble. Demà es mantindrà la nuvolositat variable i les temperatures de ple hivern.
Estàs escoltant A Primera Hora, a Ràdio Estel. L'aigua, font de vida. Un espai produït per Ràdio Estel, amb el patrocini d'Agbar.
Segur que alguna vegada ja us he dit que l'aigua, i molt especialment l'aigua del mar, té molts beneficis pel nostre cos. Avui us vull destacar alguns d'aquests beneficis.
L'aigua i tu.
I és que l'aigua del mar, tant de forma externa, mitjançant el bany, com interna, al veure-la, conté nutrients essencials que, entre altres efectes saludables, ajuden a equilibrar l'organisme, prevenen i milloren diverses patologies, milloren la qualitat de la pell i alleugen l'estrès. No tinc temps en aquest espai de comentar-vos tots aquests beneficis, però sí destacar que l'aigua marina, a diferència de l'aigua dolça dels rius i llacs, conté minerals com ara zinc, iode, potassi, magnesi i altres oligoelements que li atorguen moltes propietats beneficioses per la salut. Així que, ja ho sabeu, tot i que l'estiu ens quedi llunyà i faci una mica de fred, no està de més fer una visita a la platja de tant en tant, sobretot aquells que la teniu a prop per ser partícips dels seus beneficis. Tot i que sempre serà interessant i recomanable consultar un metge abans d'utilitzar l'aigua de mar com a teràpia i conèixer així totes les seves propietats i tots els seus beneficis.
L'aigua, font de vida, amb el patrocini d'Agbar. El primer i tercer dimecres de cada mes, a la primera hora de Ràdio Estel, el món de les herències amb Bufetes Rojas. Posem al teu abast tota l'experiència de l'advocada Maria Elba Rojas, especialista en dret successori català. El primer i tercer dimecres de cada mes, el món de les herències a la primera hora de Ràdio Estel. Més informació a bufeterojas.es.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Todos sabemos que cuando los padres fallecen heredan sus hijos.
Pero lo que algunos no saben es que pueden heredar regalos o problemas. Y de ello va a depender cómo hayas redactado tu testamento.
Si quieres que tu herencia sea un regalo y no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93 246 60 96.
Bufeterojas.es. 93 246 60 96.
Has pres nota? Anem per feina@pangea.org o 93 443 3040.
Ara a Ràdio Estel, dir la teva serà molt més fàcil. Apunta aquest número. 663 99 30 62. 663 99 30 62. Envia'ns un àudio de WhatsApp i participa als nostres programes. Recorda, envia un àudio de WhatsApp al 663 99 30 62 i fes-te teva Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Mig minut i arribarem a 8:45 del matí, hora d'anar cap al quiosc i saber què hi diuen les portades més llegides del país. Mercè.
Doncs mira, Joan, avui els principals diaris del país centren la seva principal pàgina en parlar de dos temes. El primer seria el pont, aquest pont de la Puríssima, i d'altra banda, doncs, els recents moviments de Joan Carles I. El periòdico titula Pont d'estar per casa. Molts barcelonins van suportar ahir les restriccions derivades de la Covid amb passejades per la ciutat. De fet, podem veure una imatge amb l'ambient que es vivia ahir de la Fira de Santa Llúcia a la plaça de la Catedral de Barcelona ahir la tarda amb bastanta gent. També el periòdico diu els comptes de Joan Carles I i amb Hisenda marquen el dia de la Constitució. El govern demana que s'investiguin símbols nazis en un acte d'ahir a la plaça Sant Jaume de Vox. A La Vanguardia es centren a parlar que creix la demanda de tests que comencen a arribar a les farmàcies. De fet, també recullen unes declaracions de Josep Maria Argimon des de La Vanguardia, on adverteix sobre una possible tercera onada ja al mes de gener. Al País llegim la regularització de Joan Carles I afecta a ingressos per sobre del mig milió i també que Casado, Pablo Casado del Partit Popular, qualifica de asunto privado el cas del rei emèrit. I destaquem també al País que uns 273 primers espanyols de la vacuna, així titulen aquest article, on també diuen que Wuhan, sense contagis des de maig, viu encara amb el trauma de la pandèmia. Al Punt Avui llegim que la velocitat de contagi frega l'1 i fa perillar el pla de reobertura i acabem amb el diari Ara, en què es destaca que Joan Carles I maniobra per evitar la investigació de les seves targetes opaques.
Canviem de país, anem cap al periòdic d'Andorra.
Doncs anem cap a Andorra perquè l'executiu preveu un centenar d'ajuts al mes per l'emancipació. Una trentena de joves, la majoria majors de 25 anys, ja ha contactat amb l'administració. Llegim altres portades, com el diari de Girona, la neteja i les escombraries a Figueres, 5 anys pendents de resoldre. El Segre, llegim que la pandèmia de la Covid va impedir ahir que els productors muntessin les paradetes de la Festa de l'Oli pel que fa de Belianes i la Fira de l'Oli a la Vall del Corb. I a Tarragona, diari més, els bombers sumen 79 sortides per un incendi de contenidors a Tarragona, aquest 2020. A Regió 7, llegim avui, Joan, que l'hostaleria de l'Alt Urgell demana exaccions en els tributs municipals.
I finalment, marca d'aquesta casa, ens fixem amb els diaris religiosos.
CatalunyaCristiana.cat llegim avui que hi ha una crida del Papa Francesc a rebutjar l'accés de comoditats, plaers i riqueses. A Flama.info ens informen que Estela Maris Tarragona apropa el Nadal als mariners que es troben de lluny de casa, com cada any per aquestes dates. Estela Maris, doncs, inicia la seva campanya de Nadal amb el lliurament de gorres de llana, moltes d'elles fetes a mà, Joan, a les tripulacions que es troben al pont de Tarragona. Religió digital. Llegim que no hi hauran processons a la Setmana Santa de Sevilla el 2021. L'arcabisbat de Sevilla està ultimant, doncs, un decret de què es va informar el Consell de Germandats aquest dissabte, en el qual s'informava, doncs, de la suspensió d'aquestes processons. De fet, serà una ordre per evitar una cascada de denuncis per part de les cofradies i germandats. L'alcalde, Juan Espadas, ja va avançar que la decisió es prendria al voltant de la Festa de la Immaculada. I vida nova, va per acabar. Les universitats catòliques a les llistes per la reforma Castells. A l'esborrany del decret del Ministeri preveu treure el rang als centres que no compleixin els requisits.
Gràcies, Mercè. 8:33 minuts, l'entrevista del dia.
Comença el dia amb nosaltres. A primera hora, a Ràdio Estel.
Tres minuts i mig, dèiem, que passa de 8:45 del matí i avui que volíem parlar de l'informe publicat per Amnistia Internacional on hi denuncia la vulneració de drets humans a les residències de gent gran durant la Covid-19. En parlem aquesta hora amb Eduard Martínez. Ell és portaveu d'Amnistia Internacional i una de les persones que han participat en la investigació a Catalunya. Eduard Martínez, què tal? Bon dia i gràcies per ser amb nosaltres.
Bon dia, gràcies a vosaltres.
A veure, aquest informe, abandonades a su suerte la desprotección y discriminación de las personas mayores en residencias durante la pandemia COVID-19 en España, neix de les queixes de molts usuaris de residències, neix de les queixes de familiars o neix arran de les notícies de l'afectació del coronavirus a les residències?
Bueno, és un còmput, no?, dels factors que has mencionat. Nosaltres sí que és cert que a l'hora d'investigar el que hem fet és anar directament a les fonts primàries, que són els familiars de les persones residents, i també hem entrevistat amb personal, sanitari, amb personal dels centres residencials i amb autoritats. Aleshores, el que hem tingut és una visió completa des dels mitjans, però també directament de les persones afectades.
Heu pogut parlar amb les residències?
Hem pogut parlar amb directius i directives de residències. Sí, no ha sigut el més comú, però en alguns casos sí que hem pogut tenir l'oportunitat.
Com han anat aquestes trobades?
Doncs, bueno, això segons de la predisposició de cada persona, però hi ha hagut directors i directores que han estat molt crítics amb la situació, que s'han sentit abandonats, també, i abandonades, i hi ha uns altres doncs, que mostren una gestió doncs, que no podien haver evitat. Nosaltres, malgrat l'excepcionalitat no, de la pandèmia, el que diem és que les residències no poden ser forats negres on no es respectin els drets humans. Cal que les autoritats treballen per vetllar pels drets de les persones que viuen a les residències de gent gran.
Entrem a la qüestió d'aquest informe, perquè quins drets s'han vulnerat, segons Amnistia Internacional, a les residències?
Clar, nosaltres hem identificat la vulneració de 5 drets fonamentals. El dret a la vida, a la salut, a la no discriminació, a la vida familiar o privada i a la mort digna. Que això en la pràctica es va materialitzar en que moltes persones residents no van rebre les cures adequades, no van estar degudament assistits, en general no van ser traslladats als hospitals, van ser discriminats per raons d'edat i de lloc de residència, van romandre aïllades a les seves habitacions sense comunicació amb la personal o telemàtica amb les seves famílies i en molts casos van morir sols, sense avisar a les famílies i tampoc sense l'acompanyament mèdic a la mort.
Perquè, Eduard, aquest és un fet majoritari, és a dir, es reprodueix a la majoria de residències aquests fets, o són puntuals?
Nosaltres considerem que és un fet majoritari. De fet, les dades del Ministeri de Sanitat diuen que dels 40.000 morts a data de novembre del 2020, 50% han estat a les residències. I no només és un fet que ha passat a l'estat espanyol, sinó també ha passat a altres països d'Europa.
De fet, segons l'informe a curt termini, s'han de canviar els protocols autonòmics que han generat aquesta situació. Per tant, quins han de ser aquests protocols nous?
Clar, de fet, nosaltres hem identificat que aquesta situació ha sigut el producte de la combinació de dues coses, de mesures ineficaces i tardies. Aquí estan els protocols, que molts d'ells són discriminatoris perquè impedien o ficaven dificultats al trasllat de les persones residents als hospitals.
Això vol dir, per tant, Eduard, perdona, això vol dir que el que s'ha fet no seria il·legal perquè el protocol ho permet?
No, de fet, el protocol no té una vigència legal, són recomanacions. El que, més enllà del protocol, el que hi ha hagut és una pràctica massiva. És a dir, una persona que trucava, quan trucaven de les residències per demanar un trasllat, es descartava directament per raons d'edat i simplement per la residència. Una persona major que vivia al seu domicili particular, tenia més possibilitats de ser traslladat a l'hospital que en una persona que viu en una residència. Aleshores, la pràctica, més enllà de les recomanacions, els protocols, que molts d'ells continuen vigents, la pràctica és que hi ha hagut una denegació automàtica i en bloc del trasllat hospitalari de les persones residents.
Tot plegat fa referència, sobretot, entenc, a la primera onada de la Covid, del coronavirus, i, de fet, segons l'informe, hi ha aspectes que han millorat en aquesta segona onada. Fins a quin punt s'atribueix la mala gestió de la primera onada a la deficiència de material, a que tot fos un cas nou i no sabia gaire bé com actuar?
Clar, és un cas nou, però amb antecedents que venen de fa molts anys. Nosaltres identifiquem com que els 10 anys d'austeritat en inversió pública a l'àmbit de la salut ha mermat la capacitat de reacció. I això també ha tingut una conseqüència a l'hora de gestionar la pandèmia. A més, la manca de personal, a més, la manca de recursos, no? la falta d'EPIs o PCRs per al personal que treballava a les residències. Nosaltres considerem que s'ha millorat una mica, ja no estan imprevistos, però que cal continuar treballant, perquè identifiquem que no hi ha personal suficient, no hi ha recursos suficients. Molts protocols d'aquests amb disposicions discriminatòries continuen vigents, que no actius. o per exemple el règim de visites no s'està garantint plenament. És molt discrecionalitat, és molt discrecional en funció de la residència on s'estigui.
Per tant, llegint aquest informe, podem deduir rotundament que l'Estat ha abandonat les residències?
Diguem que no ha estat a l'alçada. L'Estat no ha donat resposta que la gent gran mereix. Per tant, cal que independentment de la gestió sigui pública, concertada o privada, l'Estat cal supervisar i cal garantir que a les residències es respecta els drets humans.
Eduard, deixa'm preguntar-te també quin recorregut té un informe com aquest.
Doncs recorregut és enllà del dia de la publicació, que pot tenir més o menys impacte amb els mitjans. Nosaltres els informes els utilitzem com a punta de llança, d'estratègies d'incidència política. Nosaltres aquest informe el fem arribar a les autoritats amb capacitat de prendre decisions sobre aquest àmbit i fem una mica treball de gota malaia, no? D'insistir, fer recomanacions, mostrant les evidències que hem trobat i després intentem incidir en totes les institucions de la Generalitat de Catalunya, des del Parlament, govern, inclús municipis, no? Per promoure canvis a favor dels drets humans. El nostre objectiu final és que no es torni a passar, que no torni a passar, i garantir els drets de la gent gran a les residències.
Si no vaig errat, a més heu dut o esteu intentant donar a terme una ciberacció a través de www.actuaconamnistia.org, no?
Això és una altra mostra de com intentem pressionar a les autoritats. Aquí realment té competències per canviar les coses. Doncs és una altra forma, una recollida de signatures que demanem a la gent i aleshores les anem sumant en aquesta web que has mencionat i fem un lliurament a les autoritats perquè sàpiguen que és una cosa que preocupa i sobre la que han de treballar.
Estem avui parlant amb Eduard Martínez, portaveu d'Amnistia Internacional i una de les persones que han participat en aquesta investigació i en aquest informe a Catalunya degut a les residències i aquesta afectació de la Covid-19. Per últim, Eduard, em deixaràs que et pregunti avui, ja sé que ni és el tema del que estàvem parlant, ni potser ets la persona encarregada de tot plegat, per tant entendré que no em vulguis contestar aquesta pregunta, però ja saps que jo com a periodista te l'he de fer. Saps que fa ben pocs dies van treure el tercer grau als presos polítics i Amnistia ja havia reclamat la sortida i l'alliberació d'aquests presos. Què n'opina Amnistia de la revocació d'aquest tercer grau?
Bueno, nosaltres, de fet, hem fet un comunicat públic. No és el tema del dia, perquè el tema del dia és la nostra investigació sobre les residències, però et respondré dient que nosaltres considerem que és una mesura que va en el mal camí. Nosaltres considerem que cal retirar els càrrecs, cal que estiguin en llibertat, i totes les mesures restrictives de la seva llibertat és un pas endarrere a la justícia que s'ha de fer en el cas dels Jordi Cuixart i Jordi Sánchez.
Eduard Martínez, portaveu d'Amnistia Internacional, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui i moltes gràcies per respondre aquesta darrera pregunta. Que vagi molt bé, una abraçada molt gran.
Gràcies a vosaltres. Bon dia.
Ets a primera hora, a Ràdio Estel.
Els dilluns de 8 a 9 del vespre pots escoltar La Veu de Càritas, un espai amb què l'acció més generosa de l'Església vol obrir les seves portes a tothom. Els projectes, les persones beneficiades, els voluntaris, els professionals, les notícies i tot un compromís de societat donen forma a una hora setmanal sense fronteres. La Veu de Càritas, un programa que és compromís per a Ràdio Estel amb la col·laboració de Càritas Catalunya. Els dilluns a les 8 del vespre a Ràdio Estel. Us hi esperem.
Doctor Gutiérrez, ¿qué tiene que llevar un complemento natural para ayudar al corazón?
Yo recomiendo krill, que te aporta omega 3 de máxima calidad con EPA y DHA, pero debes asegurarte que sea de máxima pureza.
Si quieres contribuir a la función normal de tu corazón, cuídate con Krillmar, de Laboratorios Marnis. Cápsulas que aseguran krill de máxima pureza y procedente de pesca sostenible. Pide Krillmar en herbolarios, para farmacias y para farmacias de El Corte Inglés. Más información en marnis.es.
Queremos turrón, turrón, turrón. Pero vea que sea.
Andriu Xixona.
Seguimos queriendo turrón, turrón, turrón.
Andriu Xixona.
Turrón, turrón.
Un virus. 83 dies als balcons. 15.132 famílies perden un ésser estimat. 261.892 persones en ERTO. 150.000 professionals de la sanitat lluitant. 7 milions i mig de vides. Aturar la Covid-19 és prioritari i depèn de totes i tots, també de tu. Redueix la teva activitat social. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
Ràdio Estel.
Tres quarts de nou del matí, una setmana més, Berta Saganell, que ens porta a l'agenda per conèixer els actes que s'hi faran avui arreu del territori.
Pren nota, l'agenda del dia.
Bon dia, avui dilluns arriba la 7a edició del Nadal Musical a la ciutat de Tarragona. Trobareu fins a 20 actuacions musicals diferents, en viu, pels carrers comercials. Podreu anar a comprar acompanyats d'una bona banda sonora pels carrers de Tarragona. I més coses, per avui dilluns també us recordem l'Eucaristia de la Solemnitat de la Puríssima Concepció a Barcelona, presidida per mossèn Miquel Ramon Fuentes, rector de Sant Ramon de Penyafort. L'Eucaristia serà avui a les 11 del matí. I també per avui us recordem el concert del Festival de Música de Tardor, Orgues de Ponent i del Pirineu. El concert serà a Puigcerdà, a la parròquia de Sant Domènec i Santa Maria, amb l'organista Eudald Dantí. I ja per acabar, avui dilluns, Vetlla de Pregària de la Immaculada a Tarragona. La celebració eucarística serà presidida per l'arcabisbe Joan Planelles.
Vols informar-te de tot? Fes-ho des de les 8 del matí a primera hora. Freqüència modulada.
Moi je joue. Moi je joue, je contre joue.
Gairebé dos minuts que ha passat a tres quarts de nou del matí, hora d'obrir aquesta freqüència modulada. Mercè Raga, què tal? Bon dia de nou.
Què tal, Joan? Bon dia de nou. Mira, avui celebrem diversos aniversaris. Entre d'altres, comencem, si et sembla, 1954. Naixia un dia com avui, ell.
Buenas noches, señora, buenas noches, señora. Hasta la vista.
Gran faré fi ràpid, no el vaig veure el passat diumenge a Plaça Sant Jaume.
66. Sí, sí, pues ya, pues ya. Sí, 60. Gràcies. Entre que no hi sento d'una orella, jo.
Estem fent programa amb... Malgrat tot, diguem-ho així.
Entre que no hi veig, malgrat perquè no porto les ulleres.
Exacte.
Tu em vas fent senyes. I així també ens anem fent senyes amb el Toni. Gràcies, Toni. Doncs Bertín Osborne, dèiem que fa 66 anys, Déu-n'hi-do. A Buenos Aires naixia una catalana que es convertiria en el transcurs de temps en una gran catalana, Martina Klein, 1976, avui fa 44 anys. I també un dia com avui, ara marxem als Estats Units, a Pomona, Califòrnia, 1944, naixia Tom Waits.
Outside another yellow. Que bo que és, eh?
Aquesta cançó és top 10, eh?
Màgic.
Una llista d'aquestes de cançons, les millors cançons, aquesta, sens dubte, eh?
Per què et posaries aquesta cançó, per cert?
Per què em posaria aquesta cançó en aquest top 10?
No, perquè... Mentre fas què? No sé. Jo me la posaria per cuinar, aquesta.
71 anys fa Tom Waits. Jo me la posaria, sí, per moltes coses. La veritat que és una cançó que amb aquesta veu...
Cançó de diumenge,
té,
eh? De
Waits.
De festa. Sí o no?
Sí,
de totalment. De diumenge plujós.
De diumenge plujós,
mira.
A casa. A veure.
Be careful of them in the dark. If I was one.
Doncs el mestre fa 71 anys. I qui també fa anys, Joan, és una cançó que també podria entrar en aquest top 10.
Sí.
És una cançó que ja vaig conèixer fa anys. Ella és increïble, té una energia i com que sabem que aquest dilluns costa una mica per tots aquells que estem treballant, va, la posem. Es diu Brave. que vol dir una persona valenta, amb energia, home, amb entusiasme. Ella és Sarah Bales, avui fa 41 anys, és cantant, compositora i també pianista nord-americana. A veure si t'agrada. If you say what you wanna say and let the words fall out, honestly, I wanna see you be brave. What you wanna say and let the words fall out, honestly, I wanna see you be brave. I just wanna see you. I just wanna see you. Just wanna see you.
T'informem del que ha passat, passa i passarà durant el dia. A primera hora, a Ràdio Estel. Digue'ns la teva. Envia els teus àudios al WhatsApp de Ràdio Estel. 663 99 30 62. 663 99 30 62.
De dilluns a divendres, a 6:15 de la tarda, sintonitza amb l'Àgora de Ràdio Estel. Cada dia un espai de trobada i diàleg. Els dilluns t'esperem a Missió i Vocació, on aprofundim sobre la raó de ser de les persones i del propòsit de les empreses en el seu entorn. De dilluns a divendres, a 6:15 de la tarda, Àgora, actualitat i reflexió social a Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Vols estar segur de no perdre mai de vista la teva emissora preferida? Doncs t'ho posem fàcil amb l'app gratuïta de Ràdio Estel per mòbils Android i iPhone. Busca-la a Google Play o a l'App Store, descarrega-te-la i ja ho tens. Ràdio Estel, quan vulguis i on vulguis.
Torrons alemany, ametlla marcona, mel de romaní del Montsec i la mateixa recepta de fa 5 generacions. Alemany, de la nostra mel als nostres torrons.
Això vindria a ser una promoció d'un programa que es diu Cinquenters. S'emet aquí, a Ràdio Estel, cada matí de 10 a 11. I parlem de la vida. Ens escolteu?
Si encara no estàs subscrit a Catalunya Cristiana, et regalem un mes perquè la rebis, te n'enamoris i t'acabis de convèncer. Tant si ets una parròquia, una entitat o un particular, truca'ns al 93 409 2770 o envia'ns un mail a unmesgratis@catalunyacristiana.cat i et regalem un mes de subscripció. La rebràs setmanalment i de manera gratuïta. Recorda, si encara no ets subscriptor de Catalunya Cristiana, truca'ns al 93 409 2770 o envia'ns un mail a unmesgratis@catalunyacristiana.cat i la rebràs durant un mes de franc. Més informació al web de Catalunya Cristiana i als perfils de Facebook i Twitter. Planteja el teu problema de salut. De dilluns a dijous a 12:45 del migdia, Salut Natural per tothom a Ràdio Estel.
Delicatessen, estem amb tu tots els dies de la setmana.
De dilluns a divendres a les 11 hores.
Dissabtes i diumenges a la 1 de la tarda.
Delicatessen.
Ràdio Estel, Catalunya i Andorra. Delicatessen.
Ràdio Estel.
The music, close my eyes.
Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Ràdio Estel. Són les 9 del matí.
Molt bon dia a tothom. Avui dilluns, per molts de pont, per altres dia laboral, i demà dimarts festiu sense confinament municipal. Serà demà el primer festiu en aquesta segona onada en què Catalunya es podrà sortir del municipi de residència sense limitacions, eh? Només la del toc de queda, per tant es podrà circular per tot Catalunya lliurement. Hem de dir que Josep Maria Argibon vaticinava aquest cap de setmana que la tercera onada arribarà el mes de gener. El secretari de Salut Pública va dir dissabte que tenen models que preveuen un increment d'ingressos durant les festes. De fet, ahir vam poder veure més cues a la Fira de Santa Llúcia de Barcelona, però menys vendes durant tot el cap de setmana de pont. Els paradistes lamentaven que dissabte i diumenge no els puguin visitar des d'altres poblacions pel confinament municipal que ja s'ha aixecat aquest matí a les 6. I continuem parlant de la Covid, perquè ja són 31 els morts de brot de coronavirus a la residència d'avís de Tremp. Actualment hi ha 100 residents i 41 treballadors positius per Covid-19, segons ha informat el Departament de Salut. I parlem de política, perquè llegim avui al diari El Periódico que l'economia i la Covid primaran sobre el procés a l'hora de votar. El diari publica avui una enquesta del GESOP per les eleccions catalanes del proper 14 de febrer. Esquerra es manté a la primera posició i el PSC segueix a l'alça i es queda tres diputats de Junts per Catalunya. Segons la mateixa enquesta, els catalans prefereixen, doncs, una generalitat amb un executiu format per partits d'esquerres. I avui també us hem de parlar de Joan Carles I, que ha presentat una declaració per regularitzar la seva situació fiscal. La petició està vinculada a la utilització de targetes opaques, que quan l'exmonarca ja no era inviolable. I ja llegim també avui també al Mundo que el rei emèrit hauria traslladat la seva petició de tornar a Espanya durant el Nadal, però sembla ser que Zarzuela no ho té gens clar. I crida del papa francès a rebutjar l'accés de comoditats, plaer i riqueses. Durant la pregària de l'Àngelus, francès va presentar Sant Joan Baptista com l'home que va marcar l'itinerari de la conversió contra el pecat. I ja per acabar, us informem que demà, dia de la Immaculada Concepció, a Ràdio Estel, a les 8 del matí, programa especial Marina Rossell canta la Mare de Déu. A 11:15 a la taula de l'Evangeli, a les 11:00 missa conventual des de Montserrat i a les 6 de la tarda, Maria Lafitte canta la Mare de Déu. Per tant, us proposem que us quedeu aquest pont a Ràdio Estel. Fins aquí la informació.
Ràdio Estel.
Això vindria a ser una promoció d'un programa que es diu Cinquenters. S'emet aquí, a Ràdio Estel, cada matí, de 10 a 11. I parlem de la vida. Ens escolteu?
Si vols mantenir els teus ossos i articulacions en bon estat, CoralCard és el teu gran aliat. CoralCard és un producte natural que ajuda a mantenir sanes les teves articulacions davant l'envelliment. Aquest hivern necessites CoralCard. Sol·licita CoralCard a laboratoriosmaen.es o al 669-56-17-68. Apunta 669-56-17-68 i aconsegueix el teu CoralCard ja. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel tens un descompte especial.
3 de cada 10 infants de Catalunya estan en risc de pobresa. Ara, més que mai, a la Fundació Pere Tarrés continuem al costat dels nens i nenes més afectats per la crisi sanitària, donant-los suport educatiu i emocional. Ajuda'ns a millorar el seu benestar. Fes un donatiu a peraterres.org o al 93 430 1606.
Tinc dret a ser gran i sentir-me escoltada.
Tinc dret a estimar un altre home i formar una família.
Tinc dret a no tenir límits i arribar lluny.
Tinc dret a ser dona i viure lliure. Se t'acudixen més obvietats?
Defensem el que és obvi. Generalitat de Catalunya. 100 milions i mig de futurs.
Salut natural per tothom. L'espai on trucar i resoldre els teus dubtes sobre salut és tan fàcil com això. Trucar.
De dilluns a dijous a 2:15 del migdia, els doctors de l'espai resoldran les teves preguntes. Truca'ns al directe al 93 409 27 71 o 93 409 27 72. Apunta, 93 409 27 71 o 93 409 27 72. De dilluns a dijous a 2:15 del migdia, Salut Natural per tothom a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratori Ismael.
Ràdio Estel.
A primera hora, amb Joan Trias. Realpolitik, amb Xavier Torrents.
Cinc minuts i mig que passen de les 9 del matí. Com cada dilluns, tornem a comptar una setmana més amb el politòleg i el professor Xavier Torrents per tal d'analitzar la realitat política que ens està tocant viure aquests mesos i aquests anys. Professor Torrents, què tal? Molt bon dia.
Bon dia, Joan.
Avui volia començar a comentar amb vostè, professor, perquè sortia moltes planes dels diaris, molts informatius que obrien ahir al vespre amb aquesta notícia, i és que Joan Carles I, el rei emèrit, ha presentat una declaració per tal de regularitzar la seva situació fiscal. La petició està vinculada a la utilització de targetes opaques quan l'exmonarca ja no era inviolable, per tant, quan ja no era rei de l'Estat. I llegim també al Mundo que el rei emèrit ha traslladat la seva petició de tornar a Espanya durant el Nadal, però sembla ser que Zarzuela no ho veuria clar.
Bé, suposo que ni Zarzuela ni Moncloa ho veuen clar, tenint en compte que aquest any tothom posarà els ulls en el discurs, diguem-ne, que farà l'actual rei, Felip VI, i serà molt important pel que diu i que no dirà, i el guió ens deixarà tothom, diguem-ne, a mitges tintes si fa un discurs ambigu. Està clar que després de dos manifestos, per molt que sigui d'ells militars jubilats, i que és una part de l'exèrcit, no, òbviament, tota la totalitat, ni molt menys els actuals, diguem-ne, militars en exercici. Després d'això, després, diguem-ne, de l'evidència empírica amb proves a tort i a dret de que el rei Joan Carles I va tindre un rol importantíssim en la transició política democràtica d'Espanya, però que també, diguem-ne, ha tingut un rol protagònic en la corrupció espanyola, està clar que el que faci o no faci el rei Joan Carles I és important, més que res per la institució pròpia de la monarquia. Està clar que tot plegat, és a dir, per un cantó, la corrupció econòmica i política institucional del rei emèrit Joan Carles I, i per l'altre, aquests dos manifestos, després de més de 40 anys de democràcia, dos tornen a haver manifestos que oloren a franquisme, o com a mínim, almenys a neofranquisme, està clar que les dues coses, corrupció del rei i els discursos o manifestos neofranquistes d'una part dels militars jubilats, el que fa és fer trontollar, almenys simbòlicament, la monarquia. No dic institucionalment, perquè no arriba tant, però sí simbòlicament fa trontollar la monarquia i el que seria el suport popular d'aquesta monarquia, que, per exemple, en el cas de Catalunya, està, diguem-ne, a nivells molt, molt baixos. Per tant, aquesta regularització és com una mena, i molta gent ho veurà així, ja veurem les enquestes com quan surtin, però molta gent veurà que aquesta regularització econòmica a Hisenda, que ara està fent el rei emèrit, és, diguem-ne, una sortida individualista, egoista, i jo diria que inclús ególatra del propi rei, que no té en compte la institució i no té en compte inclús l'herència que li va donar al seu fill, que és la monarquia. Per tant, tot plegat fa pensar, doncs, això, que no deuen estar molt tranquils, com deia molt bé a la seva pregunta, la Zarzuela, jo afegeixo, i a la Moncloa.
Com deia, professor, és previsiblement un dels discursos més difícils que afronta la monarquia espanyola, el més difícil de Felip VI?
Sí, jo crec que, a veure, és aquest i un altre discurs que va ser, sembla ser, que va anar bé per la resta de l'estat espanyol, normalment a Catalunya, que va ser aquell discurs del 3 d'octubre. Jo diria que el discurs que el rei Felip VI, el 3 d'octubre, que tan malament va caure, no només en les persones independentistes, sinó en moltes persones, diguem-ne, demòcrates, que no volen la independència, però que miraven amb cert respecte al referèndum de l'1 d'octubre. Doncs aquell discurs va ser el més important, juntament, possiblement, amb el que ara vindrà.
Ens en parlava i ens en feia una pinzellada, però també volia entrar sobre la qüestió d'aquestes dues cartes de 73 exmilitars de diferents divisions de l'exèrcit espanyol al rei d'Espanya, que li envien com a cap de les forces armades unes cartes que permetin que no vull entrar en qualificar, tothom entendrà la seva pròpia idea, i crec que molts hi coincidim en que són com a poc desafortunades. Sí que és veritat que el rei no ha contestat encara ni tan sols amb un comunicat des de la Casa Reial, i això és evident i notori, no?
Sí, a vegades és aquesta política de no dir res pensant que així sortirà la gent millor parada. És veritat que la monarquia poques coses sempre ha de dir, i quantes menys millor, i ha de fer aquest paper simbòlic de representació de l'Estat. Però recordem que l'Estat no és allò màxim a representar. Allò màxim a representar se suposa que és el país o la societat que, sobre la qual actua aquest Estat. L'Estat, recordem, mai ja pot ser un fi en si mateix. Quan ha estat un fi en si mateix, l'Estat ha dut el nazisme de Hitler a Alemanya i de retruc a l'Holocaust, i en el cas de Rússia i l'estalinisme, doncs, i de retruc al Gulag. És a dir, l'Estat en si mateix no pot ser la màxima funció que es simbolitza. La màxima funció sempre ha de ser la pròpia societat. Per tant, sí, jo crec que hauria de dir alguna cosa, almenys igual, com em feia en la primera pregunta, igual en el seu discurs, però clar, haurà trigat massa, haurà de fer alguna referència a aquestes cartes, més que res perquè l'involucren amb ell. I bé, la ministra de Defensa ha estat bastant clara, fins i tot el cap, diguem, de les actuals, diguem, no de les actuals forces armades, perquè de fet recordem-ho, el propi rei Felip VI, sinó doncs, el cap de l'exèrcit, doncs, també ha dit la seva. Però clar, pensem que no estem el 23 de febrer de 1981, gairebé, doncs, això, pocs anys després d'aquella transició democràtica, aquella transició espanyola, però, clar, estem tants anys després que surten unes cartes de militars retirats, que tampoc representen ni tan sols a tots els militars retirats, però això ens està dient dues coses. Un, que quan el ministre de Defensa d'aquell llavors, que era un català, Narcís Serra, va fer el que podríem dir una renovació de la cúpula militar, semblava que la cúpula militar s'havia democratitzat, però veiem que no era així, que era un foc d'encenall, que era, diguem-ne, com una mena de tapar el que estava realment succeint. És a dir, en certa manera, va callar en aquell moment a aquesta part de cúpula militar que realment no havia adquirit una cultura democràtica. I la segona qüestió important és que això seria impensable en l'exèrcit britànic, en l'exèrcit francès, en l'exèrcit suec, en l'exèrcit alemany. Això és impensable. Per tant, vol dir que encara queda pendent una cosa que pensàvem que ja estava tancada, que és la democratització de lo que seria la cúpula militar, que hauria de ser el màxim respectuosa amb la Constitució espanyola, que allí va complir el seu aniversari de nou, 6 de desembre. Per tant, estem en una situació inèdita. És a dir, en cap país d'Europa Occidental, Europa de l'Est sí, però cap país d'Europa Occidental, sembla ser que només a Espanya, encara ens trobem amb aquesta situació d'un exèrcit que no sap que ha de ser l'exèrcit enfocat a un poble, ha de ser l'exèrcit, diguem-ne, respectuós al màxim amb les institucions democràtiques i amb la Constitució, i tot això sembla que en part dels militars, encara que siguin retirats, perquè, bueno, si ho diguessin militars en exercici, estarien incomplint una norma bàsica doncs, del propi exèrcit.
Deixem puntualitzar, també... Retirats,
doncs sembla això. No s'han assabentat que estem en un sistema polític democràtic.
Deixem puntualitzar també això, perquè es diu molt que són exmilitars retirats. Sí, sí, està ben dit, evidentment no està equivocat, però el que és més greu de tot, trobo, i a parer meu, és que a part de ser exèrcit retirat, són exèrcit a la reserva. Per tant, són exèrcit amb previsible funció.
Sí, bueno, esperem que no hagin de sortir de la reserva per dues raons. Una, perquè indicaria que estaríem en una guerra o una situació, diguem-ne, una situació, diguem-ne, arriscada o de perill. Però el que és més important és, diguem-ne, és que tinguin en compte això, que en principi l'actual exèrcit, el que està, diguem-ne, vigent, se suposa que no està en aquesta línia. De totes maneres, incideixo, cal introduir caldria introduir una formació de valors democràtics fortament en l'exèrcit. No perquè sigui... Però pensem una cosa, no perquè sigui diferent de la societat. Tornem a recordar que la tercera força política a l'estat espanyol és Vox, la tercera força política. Per tant, en certa manera, aquestes persones jubilades de l'exèrcit que han firmat això, en certa manera, és veritat que són una sobreproporció, en aquest cas en relació a Vox, però recordem que Vox, entre altres, es nodreix de votants d'una sobreproporció de l'exèrcit, és a dir, que no és la proporció de... És a dir, a Vox, dins de l'exèrcit, possiblement no seria la tercera força política, potser seria la segona. Per tant, això ho hem de tenir en compte, i no només l'exèrcit, sinó institucions que, de fet, són militars, com la Guàrdia Civil. Per tant, això doncs, sí que hauria de ser motiu de preocupació, en aquest cas, per la ministra de Defensa en primer lloc, però per tots plegats, en definitiva.
De seguida parlem també de Vox, que ha sigut un dels protagonistes, lamentablement, i ara descrivim el perquè a casa nostra, arran d'aquesta manifestació a la plaça Jaume I de Barcelona. Deia abans, però deixi'm preguntar-li, jo sé que els politòlegs això de fer política ficció no els agrada gaire, però deixi'm preguntar-li perquè tot just m'apuntava aquesta possible comparació amb totes les diferències que hi ha, que són moltes, amb el 23F. Amb una situació com aquesta, en el que són dos cartes de militars jubilats, evidentment, etcètera, etcètera, però on es crida no només a un cop d'estat, sinó al fusilament de 26 milions de persones del propi estat. Si ens posem en la situació de fa uns anys, Joan Carles I hauria sortit a televisió amb un missatge contundent vestit de militar?
Bé, ara em demana, en certa manera, no fer política ficció del futur, sinó del passat, és a dir, que s'hagués fet, diguem-ne, en una situació semblant. Mm. Bueno, en primer lloc, una qüestió que amb la pregunta d'abans volia matitzar, jurídicament, formalment, no són militars en la reserva, jurídicament no és així, són militars retirats. Val. Per tant, és una confusió que està bé en aquests dies, però des del punt de vista formal i jurídic, aquests militars que han signat ja no són militars en la reserva, sinó militars retirats.
Agraeixo l'aclaració, doncs.
El concepte jurídic és una qüestió que no se li dona tanta importància, però ho hem de tenir en compte. Ara bé, això, diguem-ne, fa que no sigui important. Tinguem en compte que els militars que sí estan a la reserva o que sí estan en actiu, no poden dir res de tot això. Per tant, no ho diuran per molt que sí que ho expressin, per exemple, en el vot. És el que deia abans, que hi ha una sobrerepresentació o sobreproporció de militars, inclosa aquí la Guàrdia Civil, que voten a Vox, no ja en tercera força política, sinó, diguem-ne, en una posició més avançada. I això és preocupant, perquè els exèrcits, que és veritat que mai són una estructura, podríem dir, que tu internament, doncs de forma assembleària o amb votacions democràtiques, això no fa cap exèrcit del món, això ho hem de tenir en compte. Però els exèrcits del món d'aquells països que són democràtics són exèrcits que respecten la Constitució del seu estat, respecten a la població a la qual hauríem de servir, i per tant, tot això fa referència, i aquí ara li respongo la seva pregunta última, fa referència que el màxim representant d'aquestes forces armades, que és el rei, doncs hagi de ser el primer en defensar els valors democràtics. L'actual rei, Felip VI, de moment no s'ha pronunciat, i l'anterior rei ja vam veure doncs, que va trigar en aquell 23F a pronunciar-se. Més sabrem, possiblement, si va trigar perquè esperava veure què estava passant. Hi ha el rumor doncs, que estava implicat, però després es va desdir quan va veure que hi ha hagut doncs, la desfeta d'aquell cop d'estat, o intent de cop d'estat. Però jo, com ja sap, Joan, no estic avançat a teories de la conspiració, que, per cert, avui hi ha un article molt bo de més d'una pàgina al diari La Vanguardia, de l'autor de l'obra Sapiens o d'Homo Deus, hi ha un molt bo sobre això. Per tant, jo ensenyeixo els fets, i els fets és que el cap d'estat hauria d'haver-se pronunciat l'actual, no l'anterior, d'haver-se pronunciat més clarament en contra, no d'una ja, sinó de dues cartes d'aquests militars retirats, jubilats, i que ja sé que d'entrada intenten evitar pronunciar-se, i això ha sigut la tònica general durant anys i panys. Però en aquest cas, aquestes alçades de la pel·lícula, i amb unes evidències tan clares com de neofranquisme, i això sí que jo ho catalogo com a tal, és neofranquisme el que demostren aquestes dues cartes d'aquests militars retirats, doncs sí que caldria un gest, diguem-ne. Un gest. Igual com el que al seu entendre, òbviament jo no ho comparteixo, al seu entendre va haver de fer en el dia 3 d'octubre, referint-se al tema del procés de Catalunya. Doncs en aquest cas estem parlant d'algú que sí que tindria aparentment la força per fer, diguem-ne, real, a més, amb subpretesa o suposada violència, doncs perquè tenen les armes al seu costat. Crec que no cal afegir res més. És a dir, forma part d'una Espanya que creiem que era del passat i resulta que està del present, però l'advertència més important, més enllà inclús d'aquests militars retirats, la més important és que l'any passat Vox va quedar com a tercera força política. I això és el sumament preocupant de la societat espanyola, que Vox sigui la tercera força política. Com... I que Vox entrarà a Catalunya, en el Parlament, no sabem en quina posició, però entrarà el proper 14 de febrer. Això és el realment preocupant.
Com saben, el professor Torrents és tot un expert en la radicalització de la societat, preocupat per aquest tema. Normalment, quan parlem de radicalització, a tots ens ve al cap, erròniament o no, el que és el terrorisme jihadista. Però és evident que quan parlem de radicalització també parlem de l'extrema dreta a casa nostra. Doncs bé, aquest passat cap de setmana vam poder veure una manifestació davant de la Generalitat amb exaltació nazi per part del partit d'ultradreta que estàvem parlant ara mateix, de Vox, on hi va participar, per cert, Santiago Abascal, on hi vam poder veure consignes feixistes, crits feixistes i banderes neonazis. No només això, sinó que, a més, ha estat notícia les darreres hores, d'altra banda, que alguns partits independentistes s'han reunit amb partits xenòfobs, com és el Front Nacional Català a casa nostra, i d'aquí, per cert, que el partit d'Antoni Castellà, Demòcrates, hagi trencat relacions amb Esquerra Republicana. De fet, ho dic al revés, és Esquerra Republicana que ha trencat relacions amb Demòcrates. Què li sembla tot plegat?
Sí, a veure, el que hem de tenir en compte és una cosa que ha fet molt bé ara Joan, i el felicito, i a Ràdio Estel en general, perquè quan una de les coses que aprenem, per exemple, en el màster de prevenció de la radicalització en el de Barcelona és que els criteris tècnics, científics, acadèmics, cal aplicar-los vinguin d'on vinguin. I ara vostè en la presentació, en la pregunta, parlava doncs, de l'extrema dreta espanyolista, en aquest cas de Vox, que es va manifestar, en aquest cas Vox seria una nova extrema dreta, es va manifestar juntament amb l'antiga o vella extrema dreta, que en aquest cas es qualificarien de neofeixistes o de neonazis, i alhora parla de l'extrema dreta, que juntament amb l'espanyolista hi ha una altra, en aquest cas marginal i testimonial, perquè gairebé no té gent ni suport, mai ha tingut suport parlamentari, però existeix, que és l'extrema dreta catalanista, que en aquest cas, per exemple, per un partit minúscul i sense cap mena de representació, però que ha saltat a la polèmica justament per una reunió de partits independentistes extraparlamentaris, i aquest partit seria el Front Nacional de Catalunya. Per tant, és igual si parlem de Vox o del Front Nacional de Catalunya. L'extrema dreta, com l'extrema esquerra i com l'islamisme radical, són perjudicials per la societat, són perjudicials per la convivència humana i trenquen el missatge de cohesió social i d'unió que ha de ser vigent en una societat o en un país.
Professor Torrents, com sempre, un plaer parlar amb vostè i analitzar tot el que està passant a casa nostra. En tornem a parlar de tot plegat el proper dilluns.
Fins la propera setmana.
Que vagi molt bé, una abraçada.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Saps que el meu veí és saxofonista del grup que tant t'agrada? Saps que la veïna del tercer és la seva productora i que la botiga de sota venen la seva música? La teva música molt més a prop del que t'imagines. Troba-la a les nostres playlists musicaquilòmetre0.cat i a la teva botiga de discos. Regala, sent, comparteix. Música Quilòmetre Zero. Més cultura. Amb el suport del Departament de Cultura.
Presentem la Oca Bioclean. Un nou concepte en els netejadors pel bany i sanitaris. Fabricat amb microcàpsules que netegen de manera molt eficaç. Producte totalment natural, obtingut per biotecnologia, respectuós amb el medi ambient. Recordeu, la Oca Bioclean. A primera hora, amb Joan Trias. Mobilitzats.
Doncs vinga, també un dilluns més, hora de saludar l'expert en apps, en sistemes informàtics, que ens porta doncs, tota l'actualitat per ajudar-nos a fer la vida una mica més fàcil a través d'aplicacions mòbils, d'aplicacions per ordinador o aplicacions per tabletes, sobretot pensat per la gent gran, que és per això que va crear Gengra. De seguida en parlem de Gengra, com sempre. Guillem Pallarès, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Joan. Molt bé, gràcies.
Quines aplicacions ens portes avui, va?
Avui t'emporto Wikifarmàcia i Wikiloc. Les dues tenen, comencen a Wiki.
Doncs vinga, anem amb Wikifarmàcia, eh?
Wikifarmàcia és una aplicació bastant interessant que he descobert aquesta setmana, que bàsicament es tracta de... Són vídeos de professionals de la farmàcia, o sigui, gent que treballa a farmàcies. Des de la farmàcia grava un vídeo explicant diverses... com fer diverses coses de salut, diverses del dia a dia, per exemple, netejar-se les dents, petits aspectes importants. Fan un vídeo molt didàctic de 3 minuts i tu pots veure'l i has fet una sèrie de preguntes per veure si l'has entès, per després, el que no hagis entès t'ho corregeixen i t'ho expliquen un altre cop millor. És una cosa bastant interessant i jo crec que a través després del confinament pot anar molt, molt bé.
Això, avalat, entenc, com deies, per farmacèutics i farmacèutiques, per tant, fugint de tota medicina estranya, diguem-ne.
Sí, no, fugeix de tot. No res verificat per professionals, entenc jo, científics. És que no tampoc entenc molt la medicina estranya, però sí, això és una aplicació feta per farmacèutics.
Val.
Sí.
Entenc que quan parlem d'aplicació és aplicació pel mòbil, per tant la podem trobar allà on trobem... Exacte, a l'App Store, allà on trobem totes les aplicacions que ens podem instal·lar. Aquest Wikifarmàcia, i la següent que ens portaves era Wikiloc.
Wikiloc, sí. També n'he portat moltes d'aquest estil, d'aplicacions per caminar, excursions. Jo aquesta crec que és la que millor va. Bàsicament perquè et permet ficar petits punts a la ruta on poder marcar una parada i també permet veure comentaris de tota la gent de les rutes que ha fet. Llavors, veure comentaris, per exemple, d'una persona que ha fet la ruta al desembre i una altra persona que ha fet una ruta d'excursió al juny. Llavors saps com estan les excursions a cada estació, perquè sabem que la muntanya canvia molt segons l'època de l'any que és, i clar, jo crec que és força important no tenir cap sorpresa.
Per tant, entenc que és una mena de per entendre'ns, una mena de Google Maps de la muntanya?
Sí, molt bé, molt bé. La veritat és que sí, no podria haver escrit jo millor.
Per tant, ens va assenyalant totes les rutes que podem fer, tots els senders de Catalunya on podem anar. Aquest Wikiloc, que també el podrem trobar, per cert, a l'App Store, que ens deia en Guillem, des d'on el podrem instal·lar al nostre mòbil. Guillem, fas veu avui de pont, eh?
Sí, no. És que estem, la veritat, amb els exàmens finals treballant molt i... Sí, vaig haver d'anar a dormir tard, despertadora, és la via de la universitat, jo crec, igual.
I avui el Guillem l'hem agafat de pont. Comentàvem a primera hora al matí que avui repetiríem, si et sembla, com aconseguir, i ho dic perquè han arribat bastantes peticions al respecte, vam parlar-ne la setmana passada, per tant, si ho repetim, com aconseguir aquest disc de la Marató, que moltes vegades doncs molta gent segur que l'ha pogut aconseguir físicament, però molta altra gent segur que ha vist a través d'internet o a través dels quioscos, a través dels anuncis, que es pot aconseguir digitalment. Com ho fem, això?
Sí, la gent que té iPhone, suposo que serà més fàcil. iPhone és la marca que és com una pometa mossegada. La gent que té iPhone serà molt més fàcil. Hi ha una aplicació, hi ha un icono que et ficarà iTunes. Simplement ves allà i clica i busca... Si entres la barra del cercador, has de buscar la Marató de TV3 i et sortirà el disc. I si no recordo malament, el preu eren 15 euros, no me'n recordo bé.
Val. Això per la gent que té iPhone. Si no tens iPhone, Guillem, que deies, no serà tan fàcil, és molt complicat d'aconseguir-ho o no?
No, és complicat. Simplement ho has de fer a través de Google. Jo et recomano utilitzar un ordinador, perquè amb el mòbil a través de Google i anar a iTunes serà molt, molt incòmode, diguéssim. Si no està fet per fer-ho així, per fer-ho amb el mòbil, aleshores és molt, molt incòmode.
Per tant, millor fer-ho a través de l'ordinador, a través d'internet, i ja, si volem, ens descarreguem totes les cançons i ens les passem al mòbil, eh?
Exacte.
Perfecte. Guillem Pallarès, creador de Gengra, deixa'm recordar, o que recordis millor, què és això de Gengra i com ens posem en contacte.
Gengra Tecnologies és un projecte per tornar a provar encara les noves tecnologies. Bàsicament, a través del confinament i del Covid, hem descobert que molta gent gran s'ha quedat enrere i volem ajudar la gent gran a adaptar-se a aquest món. I em podeu contactar a través de gengratecnologies@gmail.com.
Doncs ja sabeu, si voleu contactar amb Guillem Pallarès per saber-ne més de tot plegat, gengratecnologies@gmail.com. Guillem Pallarès, un dia més, moltíssimes gràcies per ser nosaltres.
A tu, Joan.
Una abraçada.
Ràdio Estel. Vols ser una comanda a Laboratoris Maen? Doncs apunta el nostre número de telèfon 669-56-17-68. 669-56-17-68. Els nostres operadors estan aquí per atendre't. Agafaran la teva trucada, tramitaran la comanda i resoldran qualsevol dubte que tinguis. Recorda, si has escoltat l'espai Salut Natural per tothom i t'has quedat amb cap producte natural que t'interessa, només ens has de trucar. 669-56-17-68. Els productes naturals Maen al teu abast. 669-56-17-68.
Un virus. 83 dies als balcons. 15.132 famílies perden un ésser estimat. 261.892 persones en ERTO. 150.000 professionals de la sanitat lluitant. 7 milions i mig de vides. Aturar la Covid-19 és prioritari i depèn de totes i tots, també de tu. Redueix la teva activitat social. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
Delicatessen, estem amb tu tots els dies de la setmana.
De dilluns a divendres a les 11 hores.
Dissabtes i diumenges a la 1 de la tarda.
Delicatessen.
Ràdio Estel, Catalunya i Andorra. Delicatessen.
La informació matinal a Ràdio Estel té nom propi. A primera hora.
Quatre minuts i mig que passa de dos quarts de deu del matí i avui que volíem descobrir un nou llibre, un llibre de cuina, perquè la Mary, del canal de YouTube Cocina para Todos, ens presenta avui el seu llibre de receptes fàcils, ràpides i delicioses. Mary García, què tal? Bon dia, buenos días.
Hola, buenos días.
Mary, en 2012 decides abrir un canal de YouTube sobre cocina. ¿Por qué?
Sí, pues fue un poco por casualidad, porque mi hermano viajaba mucho y cuando viajaba echaba un poco de menos la comida que le hacía mi madre, porque todo hay que decir que mi madre cocinaba súper bien. Y entonces decidió que mi madre le grabase sus recetas favoritas en vídeo y subirlas a YouTube, pero mi madre le dio un poco de vergüenza a esto y en cuanto hizo el primero ya no quiso hacer más. Y dijo, pues Mary, ¿por qué no lo haces tú? Yo te voy dando mis recetas. Y así empezó todo.
¿Qué te enamoró de la cocina, Mary?
Pues no sé, un poco, realmente yo cocinaba por hobby y por pasar tiempo con mi hermano. Realmente era como una forma de divertirnos en casa los dos. Entonces, quiera que no, también me divertía el hecho de pasar momentos con él. Ya poco a poco fui mejorando la cocina, porque al principio la verdad es que no es que cocinase bien. Entonces, poco a poco fui mejorando la cocina, vi que las cosas me iban saliendo cada vez mejor, me iba apasionando cada vez más la repostería, que es lo que más me gusta, y entre que lo pasaba muy bien con mi hermano y las cosas cada vez me iban saliendo mejor y más ricas, pues yo creo que fue un poco una mezcla de esas dos cosas.
Enseguida hablamos del libro Cocina para Todos, 100 recetas fáciles, rápidas y económicas. Antes déjame preguntarte, porque poco a poco, a partir de entonces, de ese 2012, la gente te va descubriendo hasta tener miles de seguidores y ser uno de los canales más influyentes de cocina online. ¿Cómo se gestiona todo eso?
Pues la verdad es que no lo sé, porque yo hay veces que todavía lo pienso y no me creo que todo esto vaya conmigo, porque se lo decía a mi madre y digo, va, es que yo estoy escribiendo un libro, ya ese es el segundo, y para mí veo a lo mejor en una librería un libro de otra persona de canal que tiene un canal de cocina. Y todavía no soy consciente de que yo también lo tengo, ni soy consciente de que me siguen tantas personas. De hecho, a lo mejor cuando he ido a un concierto y dice, pues estamos aquí 20.000 personas, ¿no? Uh-huh. Y cuando un vídeo mío lo ve 20.000 personas, es muy difícil decir, todas estas personas me han visto, no sé, es un poco raro. Y la verdad es que yo creo que la mejor manera de llevarlo es siendo natural. Y no sé, yo mantengo mucho mi personalidad, sigo exactamente igual que cuando empecé, y yo creo que es un poco que por ahí van los tiros.
El que estamos presentando hoy, este Cocina para Todos, 100 recetas fáciles, rápidas y económicas, es el segundo libro, como bien nos decías, pero ¿en qué momento decides plasmarlo todo en un primer libro, en el Cocina para Todos? ¿En qué momento dices, bueno, hemos hecho el canal de YouTube, hemos ido bien, vamos a hacer un libro a ver qué pasa?
Pues mira, yo recuerdo además que yo estudié enfermería, soy enfermera, y estaba en el hospital haciendo prácticas y de repente recibo una llamada de un número que no tenía en mi móvil y digo, no sé si cogerlo o no, digo, bueno, lo voy a coger. Y es que me llamaban de la editorial Anaya de Oberón, que es nuestra editorial, y claro, ahí me estaban ofreciendo hacer el primer libro y yo me quedé un poco como en shock, como diciendo, madre mía, pero ¿cómo voy a tener yo un libro? Y claro, ya Susana, que es nuestra editora, me fue contando un poco las ideas que tenía y tal, y yo no me lo pensé dos veces, yo le dije que sí, vamos, sin dudarlo, y ya junto con mi hermano, pues ya decidimos cuántas recetas quería que tuviese, el nombre y tal, Pero fue un poco así, nosotros no lo pensamos, sino directamente fue la editorial Amaya quien nos llamó.
Ahora nos decías, porque yo soy enfermera de profesión, sigues ejerciendo, ¿eh?
Ajá. Sí, sí.
Entiendo que, y déjamelo, deja que te lo pregunte por toda la situación que estamos viviendo, en una situación tan difícil como el COVID, sí. y siendo tu enfermera, ¿la cocina también es algo que te saca de todo ese estrés que estáis viviendo ahora en el mundo sanitario?
Sí, pues la verdad es que yo ahora mismo no estoy ejerciendo desde salir. O sea, yo salí de la carrera y no estoy ejerciendo. Pero sí que es verdad que cuando yo ni siquiera estaba apuntada a la Bolsa Andaluza de Empleo ni nada, sí. Y sí es verdad que cuando todo esto empezó, yo se lo dije a mi madre, digo, mira mamá, yo realmente me siento un poco mal por el hecho de ser enfermera y no estar ayudando. Entonces me apunté a la bolsa y digo, mira, si me tienen que llamar, me apunté en toda Andalucía, digo, si me necesitan, yo voy a estar ahí. Pero da la casualidad de que a mí no me han llamado. Entonces, pues, por esa parte me quedo un poco más tranquila de decir, bueno, pues, si me necesitan, ahí está mi móvil. Y la verdad es que sí, la cocina, cuando pones las noticias y todo son noticias sobre el coronavirus, todo noticias malas, la verdad es que es una forma de evadirte un poco de todo lo que está pasando. Porque a no ser que te salga una receta mala, normalmente te metes en la cocina y acabas con tu receta bien hecha y pasas un tiempo muy bueno. Entonces, quiera que no, es una manera de ayudarte a ti mismo a evadirte un poco de toda la situación en la que estamos ahora.
Un libro editado por Ediciones Oberón, Cocina para Todos, 100 recetas fáciles, rápidas y económicas. ¿Qué podremos encontrar en este libro que no estaba en el anterior?
Pues mira, tanto en el anterior como en este están pensadas recetas fáciles, que son rápidas de hacer, que vas al súper encontrando los ingredientes, pero en este en concreto hemos intentado que sean ingredientes económicos, que sean fáciles de encontrar, hay muchas recetas que a lo mejor solo tienen 3 o 4 ingredientes. Entonces, el otro libro quizás también tenía un toque más infantil, aunque este también lo tenga, pero este lo usaría yo más para personas a lo mejor que se acaban de independizar, que son universitarias, que quieren ideas tanto para comer en el día a día como para una ocasión especial, ya sea un cumple, navidades, cosas así. Pero yo creo que sobre todo lo que se diferencia es eso, que son todas las recetas con ingredientes muy económicos y eso, que podemos encontrar los ingredientes en cualquier súper, que no tenemos que pedir cosas por internet ni nada.
Decíamos, 100 recetas, atención, fáciles, rápidas y económicas. ¿Tenemos todos la sensación que cocinar bien es cocinar lento, caro y complicado?
Pues la verdad es que yo creo que un poco sí que tenemos esa idea, pero yo lo primero que pienso es que las cosas que más me gustan y lo que más rico está son las recetas que me hacía mi abuela y que me hace mi madre, que usan, mi abuela muchas veces solo usaba harina, agua y sal para hacer una receta y estaba de muerte, y te hacía unas tortas fritas o te las hacía lo que sea. Entonces sí que es verdad que un poco a veces tenemos esa idea de que si no vemos un plato que nos han dicho, pues esta receta lleva no sé cuántas horas para hacerse, hemos usado caviar, hemos usado, vamos, ahora hay una variedad de ingredientes increíbles. Pero muchas veces lo más básico y lo más fácil está riquísimo también. Entonces yo creo que nos tenemos que quitar un poco esa idea de la cabeza. Pero bueno, que ambas cosas están riquísimas, ¿eh? Que yo disfruto tanto de una cocina como de la otra.
Mary García, que nos explicaba también que su madre tiene un canal también de YouTube donde explica recetas más tradicionales. ¿Cómo lleváis esa competencia, Mary?
Ay, de competencia ninguna. Nosotras, mira, cuando yo empecé y ya, claro, como te dijo a mi madre, le daba un poco de vergüenza esto de salir en internet. Pero en cuanto vio el ambiente tan sano que era, porque la verdad es que tenemos la suerte de tener muy, muy buenos seguidores que nos ponen comentarios muy buenos, nos motivan a seguir. Entonces, claro, ella vio todo esto y se animó. Dijo, mira, pues la verdad es que está bastante bien. Y entonces mi hermano la convenció hacer un canal para ella. Sí. La verdad es que ya te digo que no tenemos competencia porque son dos canales totalmente diferentes. El mío ya está centrado en recetas, como te he dicho, muy fáciles para personas que acaban de empezar a cocinar, que se acaban de independizar. A veces también meto un poco de entretenimiento haciendo recetas gigantes. Y su canal está más centrado en recetas tradicionales. Ella hace la cocina que a ella le gusta, que es todo lo tradicional de guisos, arroces, potajes, ese tipo de cocina. Entonces la verdad es que no tenemos ningún tipo de rivalidad y de hecho a lo mejor yo veo alguna receta que me gusta en internet para que ella la haga y se la mando, o al revés, o ella ve una receta en YouTube y dice, Mary, esa receta es muy buena, ¿para qué la hagas tú? Y así andamos.
Yo creo que la pregunta típica es preguntarte qué le dirías a la gente que es lo primordial para empezar a cocinar, pero te la voy a cambiar un poco y te voy a preguntar qué podemos hacer aquellos que creemos que somos un poco cocinitas, que nos gusta la cocina, pero que nos ponemos con un plato y no nos sale, ¿qué hacemos? Porque seguro que hay gente que le pasa, ¿eh?
Sí, de hecho a mí me ha pasado, yo... hay veces que me pongo con una receta y que no me sale. Primero es ver otras recetas que sean similares, porque yo lo primero que hago es buscar otras recetas que sean similares y decir, voy a ver los ingredientes, a ver si es que son un poco diferentes y es que a lo mejor esta receta que yo he cogido le falta un ingrediente. Por ejemplo, si es un bizcocho que no tenga levadura, por ejemplo, ¿no? Que tú dices, aquí debe de fallar algo. Primero es mirar la fórmula de los ingredientes, que eso es lo básico. Y una vez ya que estás ahí, mira también el procedimiento. No voy a hacer que, por ejemplo, yo recuerdo que cuando empezamos, a lo mejor te ponía a batir unas claras y yo me ponía a montar las claras con la batidora de aspa, la de triturar, no la de batir. Entonces, claro, después ver cómo tú lo estás haciendo. Y si ya esas dos cosas están bien, pues entonces intentarlo más veces hasta que salga. Esa es un poco la fórmula que yo sigo. Oye, que a veces también tiene culpa los electrodomésticos, ¿eh? Porque yo he usado la misma receta con los mismos ingredientes en hornos diferentes y en uno salía y en otro no.
Déjame también poner sobre la mesa... Un diseño de la cubierta hecho por Patricia Bataller que vale mucho la pena porque es súper divertida, sí. La cubierta del libro.
Sí. La idea un poco de la portada la tuvo mi hermano, porque estuvimos pensando, vamos a hacer recetas económicas, tenemos que meter algunos elementos de cosas económicas, de cosas que te reflejen ahorrar. Y entonces, pues claro, pensamos en una hucha, en un cerdito, y después en las hormigas que se llevan toda la temporada recogiendo sus alimentos para poder pasar el invierno bien. Y entonces, pues pensamos un poco en eso, que las hormigas también son ahorradoras. Y la verdad es que los diseños que me hacen de las portadas me encantan porque tienen un toque como de, yo se lo digo, de Agatha Ruiz de la Prada.
Sí, un poco así.
Muy colorida, con corazones. Entonces, me parece un diseño muy juvenil, la verdad. Y lo que tú dices, un diseño súper divertido.
Déjame preguntarte por último, porque claro, tener hoy a Mary García, que nos está presentando Cocina para Todos, 100 recetas fáciles, rápidas y económicas, del editorial de ediciones Oberón, y no preguntarle por qué podríamos hacer esta Nochebuena alguna receta del libro, me parecería un pecado.
Aunque claro.
Así que va.
Mira, hay muchas buenas, ¿eh? Porque la sección de aperitivos tengo tres tipos de patés que están buenísimos. Uno es de roquefort con dátiles, otro es de jamón cocido y queso, y el otro es de mejillones en escabeche. Ambos están riquísimos y además, por lo menos aquí en Chiclana, yo cada vez que es Navidades o Año Nuevo, lo pongo y es que triunfa. A todo el mundo le gusta muchísimo los patés. Pero tirando de un plato fácil así para preparar para estas Navidades, por ejemplo, una merluza gratinada con mayonesa.
Venga, vamos a ello.
Yo lo que suelo hacer es ponerle una base de patatas cortadas en láminas como base. También le pongo unos tomates cherry pequeñitos cortados por la mitad. Los salpimiento todo y se mete en el horno hasta que las patatas estén casi hechas. También se puede hacer las patatas un poco antes en el microondas. Esto en el libro lo explico todo, porque también doy variantes. Es decir, pues si no tienes, quieres pasar tanto tiempo en el horno, pues lo metes en el microondas y es más rápido.
Pues sí.
Pero bueno, se las podemos meter en el horno hasta que veamos que ya están casi hechas. Y entonces ponemos lomos de merluza cortados de manera individual, de tamaño más o menos que cada persona le guste. Salpimentamos también los lomos de merluza. Le ponemos un poco de mayonesa por encima, mayonesa de la de toda la vida, y con ayuda de una cuchara la esparcimos bien. Y entonces lo metemos de nuevo en el horno. De hecho, bueno, antes de meterlo en el horno, le ponemos un chorrito de aceite a todo para que se haga bien. Y lo metemos en el horno a 180 grados durante unos 15 o 20 minutos o hasta que veamos que la mayonesa empieza a coger como un tono doradito, empieza a gratinarse la mayonesa y ya estaría lista, que es una receta súper fácil.
Oye, me estaba hojeando el libro ahora mientras estabas explicando esta receta que me parece buenísima y a esta hora ya tenemos un hambre. Y estaba viendo también la receta del paté de dátiles y queso azul que decías y
es
espectacular, ¿eh? Para aquellos que queráis saber la receta, no la explicamos, que para eso está en el libro Cocina para Todos, 100 recetas fáciles, rápidas y económicas de Mary García, un libro que vale mucho la pena. Por cierto, un libro que has querido dedicar a tu abuela, ¿eh?
Sí, la verdad, porque... mi abuela, la verdad es que le transmitió la pasión por la cocina a mi madre. Yo todos los momentos que recuerdo de mi abuela desde pequeña es estar con ella en la cocina haciendo lo que te decía, haciendo tortas fritas, haciendo cualquier cosa. Y ya te digo, ella le pasó la pasión a mi madre me la ha pasado a mí. En el libro anterior ella probó casi todas las recetas. Recuerdo que iba a su casa, abuela, prueba esto, y ella me decía... Esto me ha encantado, esto tiene que mejorar por aquí. Pero la verdad es que le gustaban casi todas. Y de hecho en el primer libro salía conmigo en una foto. El año pasado ya nos dejó. Y vamos, no podía hacer menos que dedicarle este libro a ella.
Como decía en la portada, ahorra con Mary. Cocina para todos, 100 recetas fáciles, rápidas y económicas. Mary García, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros.
Muchísimas gracias a ti.
Un abrazo, que vaya muy bien.
Para todos.
Ràdio Estel, una forma de ser.
Digue'ns la teva. Envia els teus àudios al WhatsApp de Ràdio Estel 663 99 30 62. 663 99 30 62.
Arriba el Nadal a casa, com marca la tradició. Gaudeix del paladar exquisit dels caves Martí Soler més que mai. Del Cor del Penedès a taula, ara en transport gratuït. Compra'ls a la botiga online cavamartisoler.com.
Aquest Nadal, a taula, us convidem a mantenir vives les tradicions. Assaboriu els fuets, les llonganisses, els bulls i les botifarres d'embotit Zubac. 5 generacions i 100 anys fent la famosa llonganissa d'Organyà. Embotit Zubac, embotit de muntanya des de 1915.
Amb cada ampolla d'oli denominació d'origen protegida Siurana, regales la sostenibilitat d'un territori, la tradició d'un poble, la qualitat d'un producte excel·lent i el sabor de la salut. Regala't oli, oli d'oliva verge extra denominació d'origen protegida Siurana. L'or del Nadal. Te'l portem a casa a olisiurana.com amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya i el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural.
De dilluns a divendres a 2:15 del vespre, Ràdio Estel et teletransporta més enllà dels estels. Un univers de cançons que de ben segur recordaràs. Temes emblemàtics de teatre i cinema musical, bandes sonores, sèries de televisió i molt més. Una acurada selecció dels temes que han acompanyat les històries que hem vist i gaudit. De dilluns a divendres a 2:15 del vespre, més enllà dels estels a Ràdio Estel.
Vols respostes naturals pels teus problemes de salut? Connecta Ràdio Estel de dilluns a dijous a 12:15 del migdia amb els doctors de Salut Natural per Tothom. A primera hora, amb Joan Trias.
Clàssics de cuina.
Pràcticament 6 minuts i ja arribarem a les 10 del matí abans d'arribar-hi, però seguim parlant de cuina. Obrim els fogons amb un altre dels grans de casa nostra, com Joan Gurguí. Ell ens explica una mica com fer cuina, atenció, amb mànec, deliciosa.
Bon dia a tothom, què tal? Bon dilluns, bona setmana. Avui us plantejo una recepta de tardor, d'hivern, de fresqueta. Ja han arribat les primeres pluges, algunes primeres neus a dalt de tot. Avui us presento un ànec amb peres. Boníssim, ja veureu, espectacular. Els ingredients que necessitem per 4 persones són un ànec tallat a octaus, dues cebes, un porro, una pastanaga, una cullerada supera de tomàquet concentrat, dos dents d'all, tres peres, herbes provençals, un litre de brou de pollastre, un got de vi ranci, picada, la picada seria, faríem ametlla, carquinyoli o galeta, julivert, all i una mica de xocolata, oli, sal i pebre. El primer que farem és que salpebrem l'ànec, els daus d'ànec, els talls d'ànec, i el daurem en oli d'oliva ben calent i reservem. No posarem molt oli perquè l'ànec ja deixarà anar molt greix, val? Però sí que ens interessa durar-lo bé i reservar-lo fora de la cassola. En aquest cas utilitzarem una cassola baixa. En aquesta mateixa cassola, amb el mateix oli que deixarà anar l'ànec, sofregim les verdures que tallarem ben petites. Per tant, la ceba, la pastanaga, el porro, l'all... Tot això ben talladet, molt petit, i els posem a sofregir. Quan tot plegat tingui un color daurat i una textura molt melosa, és a dir, necessitarem uns 25 minuts tranquil·lament, de foc mig, anar fent xup-xup, entre 25 i 35 minuts, aleshores afegirem el tomàquet, sal, pebre i les herbes provençals. Remenem 3 o 4 minutets i afegirem el got de vi ranci. I pugem una mica el foc per evaporar l'alcohol. Això en un minut i mig ja ho tindrem fet. Ja veurem evaporat l'alcohol, veurem que tot el sofregit està més caramelitzat. És aleshores quan aquell ànec que havíem reservat el tornem a la cassola. Tornem l'ànec a la cassola, remenem bé perquè s'impregni de tot el sofregit que hem fet i afegim el brou de pollastre, i cuinarem aproximadament durant una hora i mitja, una hora 45, depèn de la frescor de l'ànec, entre una hora i mitja i dues hores, fent xup-xup, poc a poc, anar coent. Al final de tot, quan ja només faltin 10 minuts, afegirem les peres pelades i tallades a daus junt amb la picada. Això és el que tindrem que incorporar, la picada i les peres pelades. I ja està, simplement farem els últims 10 minuts de xup-xup i ja ho tenim llest. No cal dir que, com tots els guisats d'aquest tipus, el dia següent tot està millor. El sofregit haurà impregnat bé el brou, l'ànec, la pera, s'haurà empapat de tot el brou que s'ha anat fent. Així que res, espero que us animeu a fer-lo i veureu que està deliciós. Salut!
Doncs vinga, posem avui punt i final aquesta primera hora abans de destacar-vos tot el que podreu escoltar avui a Ràdio Estel si us quedeu amb nosaltres. A partir de les 10, com sempre, Mercè Raga, que ens portarà tota la informació més destacada del moment. També a les 10 arriba Sergi Mas, ell, amb el seu 50ers. I a les 11, Delicatessen, amb Toni Guerrero, que també arriba de Ràdio Estel. A 12:45 del migdia, Salut Natural per tothom, també arriba a l'antena de Ràdio Estel. A les 4 de la tarda, Montperico, amb tota la informació del Reial Club Deportiu Espanyol. A les 6 de la tarda, el Mirador de l'Actualitat. Hora de preguntar-li a Ignasi Miranda què tindrem avui. Què tindrem avui?
Hola, bon dia, ara. Joan. A les 6 d'aquesta tarda, en el programa El Mirador de l'Actualitat, l'entrevista tractarà sobre les commemoracions ahir del 42è aniversari de la Constitució Espanyola i especialment tot el que va ser la protesta de Vox amb exaltació de la ultradreta a la plaça Sant Jaume de Barcelona. I després la taula d'anàlisi tindrà com a protagonista Veneçuela, després d'aquestes pseudoeleccions que no han comptat amb participació de l'oposició perquè no els hi han permès, i també no reconegudes internacionalment, iniciativa de Nicolás Maduro.
Gràcies, Ignasi. Com sempre, ja estarem atents a tot plegat a partir de les 6 de la tarda, perquè a 7:45 anirem cap a la catedral de Barcelona, com sempre, a seguir la missa conventual. A les 8 del vespre també arriba a Ràdio Estel la veu de Càritas. I atenció, demà, perquè demà és festiu en aquesta casa, demà és festiu arreu de Catalunya, demà dia de la Puríssima, de la Immaculada Concepció, i per tant, a partir de les 8 del matí, apunteu bé, Marina Rossell canta a la Mare de Déu a Ràdio Estel. Per tant, estigueu molt atents, perquè és un programa que val molt i molt la pena. A 11:15 del matí, la taula de l'Evangeli, també. A les 11, la missa conventual des del monestir de Montserrat. I a les 6 de la tarda, no us perdeu, una altra de les grans que també canta la Mare de Déu, Maria Lafitte, a Ràdio Estel. Una programació especial en un dia de festa especial. Nosaltres hi tornem demà. No, demà no. Demà no, que és festiu. I tornem dimecres a partir de les 8 del matí amb més informació i amb més bon humor que fa falta en dies com aquests. Que vagi molt bé.